Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'entitat sardanista de Sant Cugat celebra enguany el 25è aniversari i ho fa amb una gran festa aquest dissabte 10 de maig a la sala Clavé de la Unió Sant Cugatenca. A partir de les 7 del vespre es passarà un vídeo amb records en una trobada amb membres de les antigues agrupacions i juntes. La celebració es tancarà amb una ballada de sardanes al pati i l'espectacle de Santi Arisa, Taverna de Poetes amb aires de sardana. Al setembre, el dia 28, l'entitat celebrarà d'altra banda el 50è plec de la sardana. El bitllet senzill inicia aquesta setmana el traspàs progressiu cap a la T-Mobilitat amb l'entrada en funcionament a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Així, l'operadora de la Generalitat s'ha convertit aquest dimecres en el primer operador a integrar el nou format en els títols d'un trajecte. Durant les pròximes setmanes, el bitllet senzill es començarà a vendre a les màquines d'autovenda en un suport de cartró T-Mobilitat que serà recarregable i es podrà seguir fent servir quan s'esgoti el viatge, de manera que la persona podrà carregar-hi més bitllets senzills o altres títols. El número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs 25-26 per segon cicle infantil, primària i ESO és el 26.261. Aquest número serveix per ordenar en ordre creixent les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació i així desempatar. El número d'ordre prioritari s'estableix a partir del número de desempat fins al final de la llista i quan aquesta acaba es continua per l'1. Avui, 9 de maig, es publicarà la llista ordenada definitiva i el 16 de juny les d'alumnes admesos a cada centre i, si s'escau, la llista d'espera. El jugador del Futbol Club Barcelona, Lamine Yamal, visitava aquest dijous a la tarda les instal·lacions de l'ASEM Jaume Tubau. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, el jugador blaugrana està preparant el draft de la Kings League a Sant Cugat. Lamine és el president de l'equip, la capital Futbol Club, que ha entrat amb un wildcard o una invitació de l'organització. I per acabar, el júnior acull el proper dilluns 12 de maig fins al dimecres 14 una concentració de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba. El combinat estatal, entrenat per Carlos García Cuenca, prepara la Pro League i l'europeu amb 6 jugadores del júnior en aquesta concentració. Laura Bosch, Tereli Ma, Jana Fernández, Berta Serraima, Laia Vidosa i Bet Martí. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, anem ràpidament en aquest inici de la segona hora del Connectats de divendres al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora no hi ha moltes complicacions, bàsicament alguns trams de lentitud, alguna aturada puntual de la casa de la P7 en sentit de sud, a la zona de Castellbisbal, més avall també a Martorell, tot plegat en sentit Tarragona. Trams sobretot amb molta intensitat en aquesta zona sud de l'autopista. En sentit nord, tenim el punt habitual del lateral de l'autopista, de la B30, a la zona de Cerdanyola, entre 1 i 2 quilòmetres en sentit nord, i ja més amunt, a Mollet del Vallès, aquí sí que hi ha un parell de quilòmetres de trànsit lent i aturades en aquesta P7 i sentit Girona. De la resta de vies, destacar la C58, el punt habitual de Montcada, cap a Barcelona, o també la C60, al punt d'Argentona, fins a connectar amb la C32 en sentit Mataró. En tot cas, la resta, en principi, sense grans dificultats, si més no, de moment. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Castellà va commemorar dilluns passat el 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen, el 5 de maig de 1945. Una data simbòlica que serveix per recordar i homenatjar tots els deportats que malauradament van passar pels camps de concentració i totes les víctimes de l'horror nazi. L'acte es va dedicar als 5 castellarencs que van patir la deportació nazi, com Enric Comelles, que va ser deportat al camp de Buchenwald, d'on no va poder sortir. Entrevistem el seu net, en Joan Comelles, que recorda com va descobrir la història del seu avi. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Joan, ara ens explicava la Carme que dilluns d'aquesta setmana ha estat un dia molt important perquè se celebrava el 80è aniversari de diversos camps de concentració, com és el cas de Mauthausen i de Buchenwald, que de fet aquí a Castellà, a la plaça del Mirador, tenim els Stolpenstein, que es diuen, que són unes llambordes en homenatge a aquestes persones, a aquests castellarencs, en aquest cas, que van ser deportats i que van patir aquest horror nazi en la seva pell, no? Explica'ns una mica, qui era el teu avi?
El meu avi va néixer a Granera l'any 1900 i per temes familiars van venir a viure aquí a Castellà, que tenien una part de família, que una part d'aquesta família era el Francesc Miralles amb Francesc Comelles, que també està doncs, amb el tema dels camps de concentració, ell sí, a Mauthausen. Aleshores, ell va venir a treballar aquí a Castellà de Mossul i el van llogar, per dir-ho d'una manera, a casa dels meus avantpassats, no? En allà doncs, bueno, va conèixer la meva iaia, que seria després, i bueno, ell era mosso, ell era la filla de la casa i bueno, doncs es van enamorar i es van casar i aquí van començar doncs, la família Comelles Cases, no? L'avi tenia connotacions polítiques, va estar també doncs, en l'Ajuntament de Castellà i va ser membre dels Rabassaires d'aquí de Castellà.
Era, no sé si en aquella època es deia, no? Però era com regidor, diguéssim, tenia algun càrrec a l'Ajuntament?
Sí, va entrar a l'Ajuntament, però a part era dels Rabassaires, dels pagesos. I, bueno, anaven fent doncs, la seva vida, l'avi, doncs, amb aquest tema dels rabassaires també t'ho havia explicat la meva iaia, doncs es cuidava d'anar a Lleida i portar doncs, aliments cap aquí. Bueno, una mica la vida de pagesos que es feien abans. Això amb ell li va portar algun problema perquè clar, això que portava doncs, era més de cara doncs, a la gent que no podia tant. I els benestants d'aquí doncs, representa que els hi feia una mica la guitza, no? Bé, aquí doncs, ja van sortir algun petit problema.
Deies una mica que aquesta vinculació política va portar-li problemes, no?
Sí, perquè degut a això que et deia, doncs, quan va començar la guerra, esclar, ell tenia por de que això li portés problemes familiars, no? I perquè doncs, ja sabia alguna cosa, va decidir marxar de Castellà. I tant que teníem terres, doncs un dia amb el meu pare, que després doncs, havia de tenir 10 anys o 11, van fer veure que anaven a treballar al terreno, no? Aquí cap a Can Sant Pere. I aquí ell ja va ser quan va marxar. Ja va marxar cap a Sabadell i de Sabadell va intentar travessar cap a França. El primer cop no va anar bé, el van ferir i va tornar.
Sobre quin any estem parlant d'aquest
doncs
primer
això,
moment que intenta...
El 37, 38...
i per marxar a França, és a dir, va contactar amb alguna persona que l'ajudava, perquè clar, tampoc és... És veritat que Catalunya està més a prop, però vull dir...
Va marxar com molts refugiats, va marxar cap a la frontera, i ja et dic, va tenir un problema, va haver de tornar, i el tornat, com que va saber que hi havia gent que sabien que havia tornat i patint per la família, doncs va tornar a marxar. I aquest cop sí que va poder passar a la frontera.
Què el va ferir quan dius...
Els nacionals. Sí, nacionals,
això em referia. Vull dir que el van ferir i no poder tornar.
Com a refugiat volia passar i suposo que devia trobar alguna patrulla o algun escamot dels nacionals que també devien estar a la frontera i ell, per evitar problemes, perquè sabia que l'anirien a buscar i tot, doncs va tornar a marxar.
Quants fills tenia?
En va tenir dos.
Dos.
El meu pare i el meu tiet Joan.
Joan,
i el
com
meu
tu?
Pare és el que el va acompanyar quan va marxar i suposo que per això, ara podem adelanto, suposo que per això quan nosaltres volíem saber coses de l'avi, doncs amb ell sempre dèiem que li era difícil.
I llavors ell va a Sabadell i després ja...
Va a Sabadell, s'està uns dies per acabar-se de recuperar i se'n torna. Se'n torna una altra vegada cap a França i aquest cop pot passar. I allà, com a refugiat que era, el posen en un camp, que era el camp de Letrillol, que era la zona de l'Ode, el poble de Rufiac de Corbieres. I allà hi va estar-hi un temps, uns mesos. Que aquí el que feien la gent de pagesia d'aquests pobles, diguem que els llogava per fer les feines del camp. I amb ell el van llogar a una família, quan se va acabar la feina va tornar en el camp, després el van posar en el camp de Bram, i del de Bram el van passar al camp de Sant Ciprien i Barcarès. Uh-huh. Vull dir que la broma de ruta, Déu-n'hi-do el que li va tocar, no? I en aquest últim camp de Sant Ciprien hi van anar-hi uns altres pagesos i el van llogar també, però aquests ja se'l van quedar perquè, doncs, bé, per el que sigui, van fer bon ambient tots. I aquests eren de Fillols, un poble que hi ha sota el Canigó. I aquí va estar-hi fins que el van agafar el 42.
I el 42...
I això va ser del 39 al 42.
I el 42, quan dius que el van agafar, com és aquesta situació? Sí. Com el troben?
Ell, en aquesta casa, a part de fer de pagès i de buscater i tot, tant que ell era una persona que sempre s'havia mogut pel bosc i per la muntanya, amb el fill gran d'aquesta casa es van fer amb un grup d'aquests que deien de passadors d'homes, de passeur d'homes, que passaven gent que havien caigut en terreny dels nazis, els passaven per la frontera i els enviaven cap a Portugal, i de Portugal els tornaven a Anglaterra. Havien passat aviadors d'ací de totes les nacionalitats, aviadors jueus que fugien dels nazis, jovent francès, que també, doncs, com que hi havia el tema de Vichy, doncs els feien anar a treballar amb els alemanys i aquests volien anar a treballar per la França de Gaulle. Vull dir que havien passat gent que volien anar al cantó aliat. I un cop que passaven amb un personatge que era militar, els van aturar una patrulla d'alemans. Això era per aquí vora Bernet les Vents. Però es van poder escapolir d'aquesta d'allò i van llançar la valija que duien d'aquest militar, la van llançar. I l'endemà, al dematí, es van tornar a trobar els tres, el meu avi, aquest xicot, el Joan, i el militar, amb un bar de Perpinyà. I el militar d'aquest li va dir al meu avi que no hi anés a buscar-ho, perquè l'avi sabia on l'havia llançat, que no hi anés, que ja hi anirien d'aquí un parell de dies, que no hi anés. Però l'avi, doncs, era un home que sempre, perquè tothom m'ha anat dient això, era un home que no tenia por res, era molt valent, tant sí com no, ella a la nit hi va voler-hi anar. I, bueno, ja l'esperaven.
Això que van anar a buscar, que és ben bé el que era?
Exactament, no ho sabem, però el que ens han dit aquesta família que el van acollir, que era una valija, doncs, amb documentació militar. D'aquí, quan el van agafar, el van portar a Bordeus, que a Bordeus és on tenien la Gestapo, on tenien el seu centre de tots els que agafaven, i, bueno, el van torturar i el van matxacar perquè digués qui eren els que formaven part d'aquest grup. I ell no va dir res, mai va delatar ningú, no? Perquè fixa't que el fill gran d'aquesta casa, que és la que anava amb ell, va estar amagat un mes a les muntanyes, amb refugis que tenien ja preparats, perquè estava espantat, perquè si l'agafaven amb ell, agafaven a tota la família. Però com que ell no va dir res, suposo que per això també la família sempre ha estat agraïda a l'avi de que no digués res. L'avi, quan el van ja deixar per inútil, d'aquí de Bordeus, el van portar al camp de refugiat, no de concentració, de la Royaliu, que això era a Compiègne, més amunt de París. I allà hi va estar-hi un any. I després, passat aquest any, el gener del 43, el 19 de gener del 43, ja és quan el van enviar cap al camp de concentració de Buchenwald.
I allà quant de temps s'hi va estar, en aquest camp?
I a Buchenwald, bueno, Buchenwald hi va estar-hi fins al 45, que ja no en va sortir. El camp de concentració va aguantar els 3 anys, però ja et dic, a l'abril del 45, que és quan quasi bé es va acabar la guerra, els camps de concentració, doncs ja hi havia els aliats que ja estaven, com aquell que diu, entrant al camp, el que feien els nazis era, doncs, emportar-se dels presoners, i com que n'hi havia molts, que pobrets, vull dir, no s'aguantaven, allà on queien ja els remataven. I nosaltres vam recollir molta informació de l'avi, però el que ens falta i que no hem aconseguit mai és saber on exactament va morir. Si va ser en el camp o va ser en una d'aquestes marxes que en deien marxes de la mort. Se'ls enduien a caminar i ja et dic, allà on anaven quedant, allà se'ls anaven carregant.
Esclar, el que et volia preguntar...
I és l'única cosa que no sabem.
El que et volia preguntar justament és tota aquesta informació, perquè fas un recorregut amb molt de detall de tota la història del teu avi. Sí. Volia saber com heu pogut recopilar la família tota aquesta informació per tenir, doncs, aquests detalls de la vida, d'aquest drama, d'aquesta tragèdia que va viure el teu avi.
Sí, això ja et deia al principi, que quan a casa parlàvem amb el pare, vèiem que a ell li era difícil, perquè, doncs, per el que et deia al principi, que tant que és el que el va despedir i és l'últim que el va veure, i era un criu de 10 o 11 anys, i on, a casa ens imaginem que, esclar, és una cosa que ell la tenia enterrada i no volia reviure-la, per dir-ho d'una manera. Aleshores, quan va morir el meu pare, amb els germans vam dir, bueno, hauríem de mirar de veure si podem recopilar informació sobre l'avi, perquè tots ens agradaria saber, doncs, què va ser d'ell, no? I mitjançant la Sílvia Sainz i l'Ernest Gallard, que també, doncs, hi vam estar en contacte, van dir que ells ens orientarien, ens donarien informació per demanar informació i que, bueno, entre tots, doncs, a veure què podíem trobar, no? Nosaltres, com que teníem les cartes que havia rebut la meva iaia de l'avi quan estava aquí a Fillols, i un cop l'avi ja va ser agafat i portat al camp de concentració, la família continuava anar-li escrivint, perquè també rebia informació de l'avi, aquesta família. Van fer molta amistat. Aleshores, amb els germans vam dir que ho havien de fer, i amb l'Enric, que és el meu germà gran, vam dir, doncs, mira, posem-hi fil a l'agulla. Vam començar, doncs, un dia, mira, ens anem a Fillols, i aquí a Fillols, que és un poble superpetit, vam pensar, coi, no, la informació la trobarem en un bar, si és que en trobem, perquè, esclar, parlem de 60 anys enrere. I vam entrar en el primer bar i ens van dir que no els hi sonava res i d'allò. I vam anar a l'altre I a l'altre, fins que vam entrar, vam veure que hi havia dues senyores que devien tenir ja 60 o 70 anys, i, hòstia, a mi se'm va encendre allò, dic, aquesta dona segur que sabrà alguna cosa. I ens vam donar a conèixer, i li vam dir doncs, que anàvem a fer aquesta recerca, i quan li vam dir el nom, se li van obrir els ulls, perquè coincidia que el coneixia, aquest home, jo. Perquè ella sí que coneixia aquesta família Peiris, els va telefonar que havia una parada, i ja ens va concertar una cita per l'endemà al dematí. I bueno, li vam donar les gràcies, supercontents, i l'endemà doncs, a les 10 ja érem a la direcció que ens va donar i veiem que havia un senyor alt, també d'uns 60-65 anys, i el primer que ens diu, vosaltres o els que em van telefonar ahir? I dic, sí, venim de Castellà, som de la gent de l'Enric Comelles. I o sigui, fa molts anys que us esperava. El dia que vam veure, que vam parlar amb aquest xicot, amb aquest senyor, l'Emmanuel, per descomptat, que vull dir, tot va ser una trobada de llàgrimes, perquè, esclar, vull dir, ens va donar fotos, ens va donar informació, ens va explicar doncs, quan el van agafar, les tortures que li van fer. Bueno, clar, tenien més informació que nosaltres no en teníem. Nosaltres sabíem que estava al camp, però no sabíem res més. Aleshores va ser bueno, molt, molt emotiu. Això s'ha de recordar i s'ha de tenir present perquè són coses molt grosses que van passar, no? I que va viure la gent. Però vam anar aquí al camp de Compiña també, vull dir, que l'hem voltat allà on ell sabem que ha estat. Va ser una persona que veus que a tot arreu allà on anava deixava empremta, no? Era un home alt, un home fort. Tenim notes del camp de concentració perquè també hem parlat amb gent que va estar amb ell, també. També vam arribar a trobar l'Antonio Cano, que és una persona que va estar amb ell al camp de concentració, i bueno, ens va explicar que un dia diu, on vas tu sempre amb un sac a l'esquena, què et penses? I l'avi diu que els hi va dir, diu, un pagès sempre troba coses al bosc i al camp, sempre troba coses. Va estar amb el Jorge Semprún també. I vam contactar amb una noia de Mallorca que aquesta feia una tesis sobre el camp de Buchenwald i ens ha enviat documentació feta a mà original, la fitxa de l'avi quan va entrar al camp, la fitxa de la feina que havien de fer, la fitxa quan el traslladaven a un altre departament. Bueno, una informació que vam caure de cul de lo precisa i original que era aquesta noia, l'Helena Rodríguez, també fantàstica. El que vam fer també amb la família, amb el cor de la família, va ser doncs, cedir-ho a l'Ajuntament.
Doncs Joan Comelles, gràcies per explicar-nos la història del teu avi, Enric, un dels castellarencs deportats a camps de concentració, en aquest cas a Buchenwald, en aquest 80è aniversari que es va celebrar, com dèiem, dilluns passat, aquí a Castellà del Vallès, commemorant el 80è aniversari dels camps de concentració. Gràcies per aquesta estona i, sobretot, gràcies per l'aprenentatge que avui ens emportem. Gràcies, Joan. Bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
A l'espai més musical d'aquest dijous ens endinsem al Sant Cublac, el festival de música negra de referència a Sant Cugat, que aquest maig arriba a la seva 11a edició. Amb concerts, activitats familiars i propostes culturals arreu de la ciutat, el festival segueix apostant per la diversitat, la qualitat musical i la participació de la comunitat. Per saber-ne més, ens acompanya un dijous més Ricky Undersounds, un dels impulsors i director del festival. Aquí preguntarem què fa especial aquesta cita i quines novetats ens esperen enguany. Ricky, què tal?
Molt bon dia. Un dijous més i un any més.
I un any més, 11a edició. A la qual heu anomenat Última Esperança. Hem vist que heu fet uns cartells post-apocalíptics per acompanyar aquest eslògan una mica catastrofista, no?
Bueno, catastrofista, sí, la visió perifèrica del món, no?, ens fa ser una mica catastrofistes també, per això el nom d'una última esperança, i és que veiem que el clima, l'ecosistema, o digue-li com vulguis, cada cop està pitjor, hi ha un canvi climàtic innegable i no sembla que hagi de millorar, no?, aquest any hem vist tot el tema de València, inundacions, etc., i catàstrofes naturals arreu d'Europa i del món. Això ens fa pensar que que no s'està fent res tampoc, a més amb un Donald Trump, el govern dels Estats Units i altres governs que estan pujant arreu del món, no es farà res per revertir-ho, per tant, estem una mica al límit. Estem veient com cada cop s'encenen més guerres, de fet, ahir mateix, no? I veiem la notícia que la Índia i Pakistan comencen a escalar violència, tenim el Congo, tenim Palestina, tenim Ucraïna, o sigui, hi ha moltíssimes guerres i escalades de violència arreu del món i tampoc sembla que hi hagi una mediació internacional disposada a bloquejar o a començar a pacificar aquestes guerres. I òbviament, per la cultura, que és el que ens toca, així que hem dit una última esperança, o un últim esforç per la pau, un últim esforç pel clima, i és veritat que sempre el Sant Cugat té uns pilars ideològics, no? L'any passat era més l'antiracisme, les migracions, aquest any anem a tres pilars, també tres.
Quins són?
O tres temes que són ecologisme, pacifisme i joventut. I és que creiem també, òbviament, que si hi ha una última esperança, aquesta esperança recau sobre els joves, no? No recaurà sobre els que portem anys i anys cagant-la o que porten anys i anys cagant-la, sinó que ha de recaure també sobre uns joves que han de fer un cop de cap i canviar aquestes dinàmiques o realment al món no li queda molt. Així que sí, hem agafat aquesta estètica una mica catastrofista, hem fet un Sant Cugat postapocalíptic, un monestir derruït amb un pianista tocant amb la màscara d'antigàs, com en un món ja devastat per la guerra. Hem tirat una mica d'aquest tipus d'estètica, hem fet un carrer Santiago Rossinyol inundat absolutament amb una persona amb una barca tocant la trompeta. O sigui, hem fet aquesta estètica tirant cap a aquesta línia, com diem. I en aquesta línia hem volgut que tota la programació i tot, com sempre, tingui a veure amb això. També, com deia, que l'última línia no només és el jovent, sinó la cultura, i és una última esperança per la cultura, i és que creiem realment que s'està treballant molt des de la Generalitat de Catalunya i des del govern espanyol per acabar totalment amb la cultura d'aquest país, i és algo que també s'ha de reclamar. I és que molts festivals i molts programadors i molts promotors estan marxant cap a altres llocs perquè no veiem que hi hagi cap mena d'interès aquí per preservar la cultura, sinó que s'està fent tot el contrari.
Parlem de novetats en aquesta 11a edició. Hem obert amb un tema fantàstic. A mi m'encanta la música que ens porta el Ricky. I em deia, aquests venen?
L'Afro Latin Jamal Stars, sí, seran un dels caps de cartell. Aquest any tenim tres nits principals, bueno, sempre tenim tres nits principals, no? Hi ha el Parc de Can Bernet. Una d'elles, bueno, si vols, repassem des del principi,
sí,
no? Perquè no ho fem desorganitzadament. El dimecres començarem amb una xerrada a Cal Temerari, com sempre, repassant aquests temes que hem dit del Sant Cugat, aquestes temàtiques principals. Serà amb l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que són, a part, els pregoners d'aquest Sant Cugat, ja que hem parlat d'aquell jovent, és un d'aquests pilars, doncs pensàvem que vam fer maig amb aquesta entitat, Associació Nova a la Ciutat. Després també farem aquesta xerrada amb ells a Cal Temerari parlant d'aquests temes, no? I un cop més amb Amnistia Internacional i altres entitats també que en formaran part amb aquesta taula rodona. El dijous tenim a Plaça de l'Hom aquest pregó amb una ballada organitzada per Fem l'Indi, per aquesta entitat de ballarins de swing, amb una banda que és la Voodoo Jazz Band, que també ens hi ha gràcia perquè ells fan música a Nova Orleans, i per parlar una mica de quin va ser el primer lloc del món on vam veure la gran catàstrofe d'aquest canvi climàtic, que va ser Nova Orleans amb el Katrina, no? I com va la ciutat que va veure néixer el jazz va ser arrasada per un huracà, i ho veiem molt adient començar així aquest festival que parla d'aquestes temàtiques. Després tenim un concert de Blues Gamblers, com dèiem, totes les bandes d'aquest any, o la majoria de músics, són menors de 35 anys. Aleshores, no tindrem i agendes, si no, joves promeses. Anem una mica a lo contrari, perquè hem volgut, òbviament, tenir esperança en els joves, com dèiem, i en aquest canvi, no? I seran molt més noves propostes. Divendres obrim el gran espai aquest de Can Bernet, el Freedom Town, que diem fa anys. Tenim una gran banda que és algo que vam provar l'any passat, amb els Octavians, que vam fer aquesta banda,
sí,
que era una banda original del Sant Cugat. Doncs ens ha agradat això i ara fem projectes propis del Sant Cugat, concerts únics que no es poden repetir i que seran només el Sant Cugat. Doncs en aquest cas hem agafat diversos membres d'aquests Octavians amb altres músics i hem fet un projecte que es diu Rhythm Riders, que és un projecte dels millors músics o d'alguns dels millors músics de reggae i música jamaicana de Catalunya, també un projecte de molt jove, i tindrem a l'escenari un showcase on tocaran artistes. Mira, si vols, n'escoltem un d'ells,
sí.
No?
Així sí.
Vinga. Entrem més en...
Som-hi.
Sound System, l'únic sistema en el que creiem, ja ho saps. Dona suport al Sound System. Sound System. Si avui et sents festiva, vols una alternativa a l'oci del sistema, surti el club, ja no et motiva. Ratatatan, esquiva, el Sound System arriba. Dona suport, autogestió d'equip de so i de prima. Festa sense escenari, veïna baixa al barri. Per un moment disfruta, despreocupa't que tot pari. La música t'endreça, la joventut regressa. Balla sense pressa, treu-te la disfressa. Sound System.
Bueno, he tret aquesta cançó perquè...
Té tot el missatge del món, eh? Aquí ens conviden a sortir, a baixar, a sumar-nos a la festa, a despreocupar-nos una mica, que ja en tenim prou, amb tot el que passa al món, i ja explicava abans el Riqui.
Com veiem, música molt més jove, molt més actual. Sí que és veritat que mai el Sancoblac havia tirat tant cap a aquesta línia. Aquí tenim Adala, una de les veus, òbviament, del moment a Catalunya, una de les veus de la música jamaicana, del reggae, de la música urbana catalana. Estarà acompanyat a l'escenari en un mateix show a Senyor Wilson, a Haig Pau, a Serena i a Cucapí, dels Boom Boom Fighters. O sigui, tenim els capos, pràcticament, diríem, de Catalunya, però la Haig Pau la portem expressament des de Galícia, perquè també ens agrada molt el que fa. Així que tenim aquest super showcase, talonejats per Mabrís, un altre dels artistes, per mi, també del moment, joves, afrodescendent, a Barcelona. Saltem a dissabte, i és que dissabte és una jornada una mica més llarga. Començarem amb la Able, també una cantant catalana que, bueno, per tot un grup de dones a l'escenari i que està fent... És una nit una mica bastant femenina, ara ho veurem. Tenim aquesta actuació com a tornatge, seguida sempre de la xaranga o rua de Carabassà, que sempre fem aquesta rua pel centre del poble, el Back Caravan, que li diem. Després això, tocarà aquest concert de la Able amb cançons pròpies, seguit del cap de cartell, que en aquest cas el cap de cartell no tanca la nit com en altres edicions, perquè hem volgut que fos un ordre de ball i que anés en crescendo, perquè potser sí que el cap de cartell fa un soul més calmat i no volíem que tanqués la nit, perquè si no després seria una mica de baixada. I és el senyor JP Bimeni, és originari de Burundi, però s'ha criat, els últims anys, porta refugiat a Anglaterra per temes polítics i així, i ara està considerat un dels millors cantants, va guanyar el premi britànic, el millor cantant i millor veu de soul, que és una veu d'aquestes tan meloses que, de fet, la podem escoltar també a JP Bimeni ara mateix.
A veure com sona. Sí que, de fet, és una joia, eh? I no tancarà a baix, no quedarem xof, eh?
No tancarà la nit, perquè sí que és veritat que és un volum molt intens, però després d'això voldrem una mica de festa. JP Bimeni, l'africà resident a Anglaterra, ens portarà la seva música, tot temes propis, un volum que no us podeu perdre. Això serà a les 9 de la nit, dissabte 24 de maig. Nit en blanc, vull dir, hi ha moltes activitats al poble aquella nit, i anirà carregadet, així que després de passejar pel poble, si us passeu pel Parc de Can Bernet, disfrutareu d'aquest moment, d'aquesta unió, d'aquest missatge positiu que ens porta sempre aquest jove cantant anglès, bueno, anglès africà. I després portem un projecte també únic del Sancoblac, algo que només passarà al Sancoblac, que són Ladies Night, Play This Night són la cantera de músiques i cantants de Barcelona, tot un grup de dones brutal, des de la Simbiat, la Jou, vull dir, bueno, moltes cantants, baixista, guitarra, teclista, de tot, una gran banda que tocaran més funky, disco, i ens faran moure l'esquelet. Sí, faran...
Això és per tancar dissabte?
Que acabem ballant fins a la 1 de la nit al parc, tancaran elles amb aquesta gran banda de noies. Saltem a diumenge. Diumenge tenim la jornada completa, sempre diumenge és la jornada més gran. Tenim una matinal familiar amb activitats familiars. Bueno, ara si vols explico una mica, de moment parlem només de la música, que és de moment el més important. Sí que tenim diumenge una activitat d'Avia Yala, que és una companyia de teatre colombiana, que ens ve a presentar aquesta companyia de teatre i faran totes unes activitats molt vistoses. Això serà a les 12 del migdia, amb els típics trajes colombians, disfresses, màscares... Bueno, això serà molt interessant de veure. És difícil d'explicar, perquè també és una cultura que ens queda una mica llunyana. I és que diumenge hem volgut, per primer cop també el Sanco Black, fer una jornada absolutament afro-llatina. Mai havíem fet una jornada... Havíem fet jornades africanes, havíem fet jornades jamaicanes, però mai una jornada afro-llatina. També ens agrada sempre sortir una mica d'aquestes zones de la música purament afroamericana, no? De la línia del blues, soul, etc. I ens en anem cap a Llatinoamèrica, Colòmbia, Cuba, Panamà. I és que tenim obrint la tarda Félix Richardson, que ja sabem que és els cubans residents de la Floresta, i Los del Son, que estaran fent el seu Son Cubano. Després tindrem una ballada de salsa social organitzada per l'organitzadora de ballades Pinya con Salsa, que són un col·lectiu de Sant Cugat, que fan tots els dimecres a la FEM, a la cerveseria aquí al centre, estan fent ballades. I acabarem amb aquests primers que hem escoltat al principi de tot, que és l'Afro-Latin Jam All Stars, que es troben també un diumenge al mes al Marula, a Barcelona, per fer aquestes trobades de salsa, que seran 10 músics provenents de 1.000 països diferents, bueno, de 10 països de Llatinoamèrica, i ens tancaran amb aquest gran concert de salsa, amb aquesta Big Band, que serà impressionant, així que acabarem també amb un a dalt de tot.
No ens queda gaire més temps. On podem trobar tota la programació, tota la informació sobre aquesta nova edició del Sanco Black, Riqui?
S'ha de dir que amb una cosa i altra aquest any hem tingut moltes coses, molts problemes, i no hem actualitzat la web, s'ha de dir així directament. Està tot a les xarxes socials, a Instagram i Facebook del Sanco Black. La web s'actualitzarà entre avui i demà. De moment encara no està actualitzada. I res, ens poden escriure també i els enviarem tot el programa. Però en general, a les xarxes socials està tot publicat ja.
11a edició del Sanco Black, aquest festival de música negra, del 21 al 25 de maig. Ja ho tenim aquí. A on? Al Parc de Can Bernet, principalment.
Principalment. Principalment.
Molt bé, Riqui, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, a gaudir de la música.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Temps ara per saber què és el que presenten les novetats a la cartellera cinematogràfica. Ho fem de la mà d'en Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem una nova secció de cinema aquí al Connectats, com passa cada divendres més o menys aquesta mateixa hora, i que, com sempre, també gairebé sempre, compta amb la presència i l'ajuda i la col·laboració inestimable del periodista de Diari de Terrassa. Ui, que no hi arribo. Jordi Guillem.
Bon dia, com estem?
Doncs farem una repassadeta a les estrenes, les més destacades d'aquest cap de setmana. Després parlarem de les que no fem l'anàlisi, també les esmentarem. I després felicitarem a un senyor del cinema, a un cineasta que fa avui aquelles xifres rodones, eh? A vegades, ai, fa 74, fa 42. No, no, aquest fa 50. 50. Mm. Tu els tens 50? No.
No, no, no.
Encara et falten no, uns lustres.
Encara em falta una mica, sí.
Sí, et falta, et sobra més que res. Doncs anem, comencem amb un drama fet a Espanya que es diu Una quinta portuguesa. Què m'expliques d'això?
És una pel·lícula dirigida per Abelina Prat, interpretada per Manolo Solo, que diuen que fa una gran interpretació, i la meravellosa actriu portuguesa Maria de Medeiros.
Home!
Juntament amb Branca Càtig, Rita Cabassó i d'altres. És la història d'un home, el Fernando, interpretat per Manolo Solo, que pateix una pèrdua, el deixa completament devastat la desaparició de la seva dona, d'un dia per l'altre marxa, no la troba més, i decidirà urdir una estratègia per intentar recuperar-la, que és suplantarà la personalitat d'un jardiner que treballa en una quinta portuguesa, la quinta del títol. Una quinta és una finca rústica, un palau. I a partir d'aquesta feina de jardiner, que amb la qual intentarà trobar la seva dona, doncs farà amistat amb la mestressa d'aquesta finca, i a partir d'aquí la cosa es anirà complicant, veurem què passa.
Es precipitaran els esdeveniments.
És un canvi de vida d'una persona que estava feliçment casada i que es veu en una situació diferent, en un context i en un espai totalment diferents.
Molt bé, doncs escoltem un trosset d'una quinta portuguesa.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
Hola, soy yo.
Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
¿Y qué pasa ahora?
Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
Doncs Una quinta portuguesa, aquesta pel·lícula que ens portava el Jordi, ens dona pas a anar a Alemanya, una pel·lícula d'acció que es diu Tierras Perdidas.
Sí, en la seva versió original, In the Lost Land, han respectat el títol, dirigida per Paul W.S. Anderson, cineasta nord-americà. Aquí adapta una novel·la de George R.R. Martin, el famós escriptor, que ha fet nombroses adaptacions per sèries i tal. És una història una mica fantàstica, és d'aquelles que no sé si tu l'aniries a veure. Mira, t'explico ràpidament. És la història d'una reina que està desesperada per trobar la felicitat i l'amor i canvia amb una poderosa bruixa a les terres perdudes. La bruixa és Mila Jovovich, que és l'actriu protagonista, i l'envia a buscar un poder màgic que permet que una persona es pugui transformar en un home llop. Aquí
ja
ve emplegat,
A partir d'aquí ja no hi vaig.
Aquí compta amb l'ajuda d'un misteriós caçador que li dona suport en la lluita contra les criatures fosques i despiadades, i deambularà per un món inquietant i perillós, i, en fi, i passen coses. Protagonitzada ahir per Mila Jovovich, Dave Bautista, Arlie Jover i Amara Okereke.
Molt bé. Doncs
ciència-ficció, fantasia,
pel·lícula d'acció,
de
ciència-ficció. Marxem de nou cap aquí i per parlar d'una pel·lícula que es diu Enemigos.
Sí, una pel·lícula que pinta bé, dirigida per David Valero, protagonitzada per Christian Checa, Hugo Welzel i Estefania de los Santos. Una pel·lícula sobre la venjança, l'adolescència. És una mica cinema kinky. Uh-huh. De fet, explica la història de dos adolescents de barri, el Chimo i el Rubio, li diuen el Rubio, que tenen una relació estranya entre ells, d'aquí el títol d'Enemigos, perquè són víctima i butxí. És a dir, un li fa la vida impossible a l'altre i l'altre intenta sortir-se'n com pot. Doncs arriba un punt que l'acusat i l'acusador han crescut al barri sent enemics irreconciliables, i un dia...
Dius acusat, vols dir assetjat, eh?
Sí, assetjat.
Acusat sembla que l'hagin portat al tribunal.
No, assetjat, sí. Llavors, un dia, l'assetjat, diguéssim, el Chimo, veu que té l'oportunitat de venjar-se i ordirà un pla per venjar-se del seu assetjador, i això despertarà conseqüències que canviaran la vida de tots dos. Una història així d'això, cinema kinky. Es va poder veure al Festival de Màlaga d'aquest any i arribar a les sales.
Vam fer fa temps un especial de cinema kinky. Escoltem un tros d'aquest Enemigos, va.
¿Qué pasa, cariño?
Ah. Nada.
Eso es bueno, ¿no?
Soy alicantino. Hijo del Levante. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos.
¿Qué coño haces? ¿Quién es este tipo de mierda?
Será. Venga.
Doncs aquesta pel·lícula Enemigos que ens comentava el Jordi ens dona pas a marxar a França. Pugem una mica cap a dalt i voldrem saber coses d'aquest thriller que es diu Presunción de Inocencia, que és típic títol de pel·lícula on surt Harrison Ford.
Sí.
Peligro inminente.
Sí, aquelles coses. Aquí el títol també l'han canviat, perquè el títol és El fil, El hilo, i aquí l'han canviat per Presunción de Inocencia. En fi, és una pel·lícula francesa dirigida per Daniel Auteuil i amb guió de Daniel Auteuil, protagonitzada també pel cèlebre actor francès. Hi apareixen també Grégory Dagbois, Sidzi Babett Knudsen i Isabel Candelé, entre d'altres. És la història d'un advocat, d'un, diguem, defensor de causes perdudes o defensor de criminals que ho són, diguéssim, que una vegada va aconseguir l'absolució d'un assassí reincident.
Vaja.
I això el va marcar. Va dir, des de llavors no accepta més casos criminals. Uh-huh. Què passa amb aquests casos? Doncs que llavors coneix un pare de família que l'han acusat d'assassinar la seva esposa. Ell creu que és innocent, se sent commogut per aquest cas i decideix acceptar-lo. Llavors està disposat a fer tot el que sigui per guanyar el judici, però el cas es va complicant i el que en principi era un cas ordinari acabarà posant-lo a prova. És una pel·li, si us agraden els drames judicials, les pel·lis d'advocats i tal, amb un punt de thriller, de girs i tal, doncs aquest Le Fil, Presunción de Inocencia, és la vostra pel·li.
Doncs de França tornem cap aquí i tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades amb un altre drama que es diu También esto pasará.
Sí, és una pel·li catalana inspirada, basada en la novel·la de Milena Busquets, del mateix títol, También esto pasará, dirigida per la cineasta barcelonina Maria Ripoll, que és la directora d'una de les meves pel·lícules preferides del cinema espanyol, que es diu Tu vida en 65 minutos, que us la recomano si no l'heu vist, i que està protagonitzada per Marina Salas, Susi Sánchez, Carlos Cuevas, Sara Espígol i Andrea Trapat, molts actors catalans. És la història d'una dona, la Blanca, que està molt a punt de complir els 40 anys, i la seva mare mor, i per escapar del seu dolor doncs troba refugi en el sexe, en amants, exmarits, qualsevol mena de vincle, de trobada casual li serveix per oblidar, encara que sigui per una estona, la mort de la seva mare. No es veu capacitada per posar ordre a la seva vida, i divaga per la ciutat, i llavors el canvi el fa quan decideix viatjar a la casa d'on vivia la seva mare, que era de Cadaqués, i a partir d'aquí doncs intenta canviar la seva vida. És una pel·li que també es va veure al Festival de Màlaga, ara ens arriben moltes produccions de Màlaga.
És complicadotes o no? Ho dic perquè
no.
Veient el trailer és d'aquelles, no sé, sembla com, saps?
Sí, home, és un drama, però sí, no és la típica comèdia. Per exemple, vam veure pel·lis ambientades a Cadaqués com Casa en Flames, res a veure en Casa en Flames, és una pel·li més cap a dins, més dramàtica, més profunda, diguéssim.
Escoltem un tastet d'aquest También esto pasará.
Molt bé.
En un lugar muy lejano había un emperador poderosísimo que un día reunió a todos los sabios del reino y les dijo: quiero una frase corta que sirva en todas las circunstancias.
Molt bé, també s'estrena aquest cap de setmana Kaiju número 8, Misión de reconocimiento, una pel·lícula d'animació japonesa. La llegada del hijo, un drama fet a Argentina, un drama fet a Espanya que es diu El cielo de los animales. Dos documentals, un fet a Àustria, que es diu Nuestra querida profesora, i un fet a Espanya, que es diu Rèplica, i un drama fet a Espanya, que es diu Secundàries. Dit això, passem a felicitar el senyor...
Un senyor, deixa'm abans de fer un anti-spoiler, un senyor que ha fet 5 pel·lícules i 4 d'elles han guanyat el Goya. Aviam quants actors i directors...
Sèries, aviam, tampoc,
sí, però pel·lícules, el que són llargmetratges, n'ha fet 5. I dels 5... Una és d'encàrrec i les altres 4 ha guanyat 4 premis. Es diu Juan Antonio García Bayona i és conegut com a J. Bayona, Juan Antonio Bayona.
Que avui fa 50 anys,
exacte.
Va néixer... Felicidades, Juan Antonio, si no estàs escoltant.
Felicidades. Va néixer a Barcelona el dia 9 de maig de l'any 1975. Va créixer al barri de la Trinitat Vella. Home. I va estudiar a l'ESCAC, aquí molt a prop d'on som nosaltres. Per tant, és un cineasta dels més exitosos. Ha treballat fins i tot per encàrrec de Spielberg. L'any 2018 va dirigir Jurassic World, El reino caído, aquesta és la pel·li d'encàrrec que comentàvem.
Que m'ha estalviat, perquè no m'agraden.
Sí, però les altres realment estan bé. Mira, va debutar en la direcció l'any 2007, és a dir, fa 17 anys, amb la pel·lícula El orfanato, una pel·lícula que recordareu, es va estrenar, de fet, al Festival de Cannes, després va passar per Sitges.
Quin any has dit?
I va guanyar el Goya, l'any 2007. Perdó. Després, el 2012 va fer Lo Impossible. Recordareu aquella història de Tailàndia, d'aquell tsunami, etc. El 2016, Un monstro viene a verme, una pel·li rodada pràcticament en la seva totalitat al Parc Audiovisual de Terrassa, l'antic Hospital del Tòrax. I el 2023 va estrenar La Sociedad de la Nieve, que es va estrenar el desembre de fa dos anys, i que va ser un gran boom. Recordem la història dels aquella gent que va morir en aquell accident aeri, els Andes, tot això.
Bé, uns van morir, els altres
sí, no? Sí, uns van sobreviure, la majoria
van morir. Menjant, doncs, carn dels morts, dels seus companys.
Exacte.
Escolta'm una cosa, i per què ha fet tan poques pel·lícules aquest senyor? Hi ha alguna explicació?
Primer perquè les seves pel·lis són molt, diguéssim, elaborades, no fa pel·lícules d'encàrrec, n'ha fet alguna, ha fet alguna sèrie, però bàsicament perquè li agrada preparar-les i això, i bé, els projectes s'han donat així. Ell va conèixer el Festival de Sitges, era un habitual de Sitges, va conèixer el cineasta Guillermo del Toro, que estava allà presentant Cronos, la seva primera pel·li, i a partir d'allà van començar a tenir relació, i de fet la pel·lícula El Orfanato és una col·laboració amb ell, de fet la produeix del Toro, amb qui després va treballar, i molt ràpidament ja dona el salt al que són pel·lícules grans, en què roda aquesta de Lo Impossible, que és una pel·lícula, una superproducció nord-americana gairebé, amb Naomi Watts de protagonista. I en fi, també ha fet li van encarregar Crepúsculo, una sèrie de una pel·li de la sèrie Crepúsculo, no la va voler fer, i també Los Juegos de l'Hambre li van deixar dirigir un episodi, no va fer. Sí que ho va fer quan Spielberg el crida, reuneix amb ell i li diu que vol que dirigeixi la quarta part de Jurassic Park.
Doncs L'Orfanato, que la consideraries de terror?
Sí, claríssimament.
L'has vist?
Una pel·li de terror.
Tot i ser jo antiterror, he vist L'Orfanato.
A mi em va agradar, és una pel·li. Per ser una òpera prima...
Sí, home, i tant. Home. Bueno, aviam, que a vegades també, en aquell moment, doncs, la Belén Rueda fa un paperàs.
Sí.
A vegades no només és el gènere, sinó també l'actuació.
I la direcció.
I la direcció, òbviament. Però una bona actuació, doncs, fa a vegades que vegis una pel·lícula amb uns ulls totalment diferents. Escolta'm una cosa, precisament, parlant de L'Orfanato, marxarem amb la banda sonora original, amb una de les peces de la banda original, o sonora original de L'Orfanato, de 2007, com has dit. La música és de Fernando Velázquez, i recordem que, a part de Belén Rueda, sortien, doncs, per exemple, Fernando Callo o Geraldine Chaplin.
Sí, senyor.
Doncs, escolta'm tu, felicitats al senyor Bayona.
I per aquests 50 anys.
I aquesta pel·lícula nova que dius que és
la Guerra Civil.
Que és una temàtica que, com bé saps tu, a mi m'apassiona, o almenys m'agrada molt llegir.
Doncs aviam, sí.
Doncs aviam si m'agrada i ens arriba. També el fet de La Sociedad de la Nieve també era un tema que recordo molt de jove que m'havia interessat, no? Doncs fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, ens veiem aquí. Tingueu bon cinema.
A la tarda no et desconnectis.
Connectar. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Últims minuts que dediquem al repàs de l'agenda del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda. Des d'avui fins diumenge, Terrassa celebra la Fira Modernista, que enguany arriba a la seva 22a edició. Hi haurà tot un seguit d'activitats, i l'acte de cloenda serà diumenge al pati de la Casa Alegre de Sagrera a 7:45 del vespre, amb l'espectacle El Llenç en Moviment, que fusiona dansa i modernisme i és a càrrec del Ballet Contemporani de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon.
Aquest cap de setmana és un dels grossos a Sabadell perquè dilluns se celebra l'Aplec de la Salut i, per tant, és festiu a Sabadell. Cap de setmana de 3 dies on les activitats a l'entorn del santuari ja comencen aquest mateix divendres, però on diumenge ja podrem veure la vigília del seguici festiu i la seva reial desfilada a la plaça del Doctor Robert i Sant Roc, al centre de Sabadell. En aquest marc, aquest cap de setmana també hi haurà les darreres sessions de contacontes del festival Vet Aquí, i en teatre tindrem la Diablessa dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de la Creu Alta, al Sant Vicenç. El dia gran, però, serà dilluns, quan s'aplegaran tot d'activitats populars a l'entorn del Santuari de la Salut, però on a la resta del Vallès serà un dia laborable.
Gràcies, Júlia. Agenda de Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Arriba el cap de setmana més potent de les festes de maig, que ompliran de vida tota la ciutat. Dissabte, vigília de Sant Anastasi, a les 5 de la tarda, les campanes de Santa Maria anunciaran la festivitat. A 8:15, la plaça de la Vila acollirà el tradicional ball a plaça, que donarà pas al recorregut del seguici fins al dimoni. I a les 10 de la nit, 500 drons il·luminaran el cel amb un espectacle que acabarà amb la cremada del dimoni, el piromusical, i bengales enceses a la platja. I per diumenge, Sant Anastasi, el dia començarà amb gralles a les 8 del matí i repic de festa a les 10. A la tarda, la imatge del Sant sortirà en processó a les 6 i una hora més tard tindrà lloc la passada. A més, hi haurà dinar popular a la plaça de la Plana i concert de la Tresca i la Verdesca com a sobretaula, mentre que la plaça de la Vila acollirà una ballada de sardanes a 6:45 de la tarda.
Anem ara amb les propostes del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda arrenca la 29a edició del Pratifolk, el Festival de la Cultura Popular i Tradicional del Prat, amb una xerrada sobre la festa vista com a patrimoni, origen, rituals i actualitat, que anirà a càrrec de Carles Riba Baños, membre fundador i actual president de la Federació de Balls Populars. Tanmateix, el gran gruix d'activitats serà demà a 9:45, amb la matinada Trabucaire, amb inici i final al voltant de les cases de la Seda, després la plantada i també la cercavila que faran totes les entitats de cultura popular i tradicional del Prat, amb la participació especial de los Panderos de Vilafranca del Penedès, i ja a la tarda amb una mostra individual de cada colla. La festa acabarà a la nit al Parc del Fondo d'en Peixo.
Gràcies, Lluïsa. Les propostes de Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Cap de setmana Castellà amb activitat esportiva intensa. Destaquem sobretot la caminada popular que tindrà lloc aquest diumenge amb dos recorreguts de 8 i 16 quilòmetres. És la 35a edició. La sortida oficial d'aquesta prova de caràcter no competitiu es farà de manera lliure entre les 7:30 i les 8:30 del matí, des del control situat al vestíbul de l'Auditori Miquel Pont, previ sellejat de la butlleta d'inscripció. Els participants que facin el recorregut curt tornaran a Castellà en autocar des de l'àrea de pícnic de Sant Vicenç de Junqueras, i els que facin el recorregut llarg acabaran el recorregut a peu de la plaça del Mercat. Enguany, l'organització de la caminada popular va a càrrec de l'Ajuntament i compta amb la col·laboració del Centre Excursionista de Castellà, que va organitzar la prova entre els anys 88 i 99 de Colònies Esplai Xiribec, de la Colla del Senglar, del Grup Il·lusió, de Radio Club Castellà i de l'ADF.
Gràcies, Rocío, i acabarem recomanant la Fira del Raig durant tot aquest cap de setmana des d'avui a Sant Cugat, una fira que es fa principalment a la plaça de Barcelona. Ho deixem aquí, gràcies a tots per la companyia. Fins dilluns que ve. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Hey, 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 hey. You're living.